Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments a l'APSAT a Barberà del Vallès, un camió variat talla un carril i provoca importants retencions. En la mateixa via, però en aquest cas a Sant Sadurní d'Anoia, un accident també deixa vehicles al voral i en dificulta la circulació. També està tallada la B430, sallent per la retirada d'un altre vehicle accidentat. A la C33 a Montcada hi ha un carril tallat per obres i a banda també hi ha retencions habituals a la B10 i la B20 direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I tret de sortida avui a la 17a edició del Gran Recapte. Sota el lema "Ho donem tot avui i demà" el Banc d'Aliments organitza aquesta gran mobilització ciutadana que té com a objectiu recollir aliments per a persones en situació de vulnerabilitat. Anem ara fins Castellà, a un dels supermercats que hi participa. Tenim allà a l'Albert Sant Andrés. Albert, quina és la situació? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs estem aquí al Bonària de Castellà del Vallès, un dels establiments que s'ha adherit, on tenim a dos voluntaris i a tres alumnes de l'escola El Casal, una de les escoles que participa en aquest gran recapte. Durant aquests dos dies, els castellarencs i castellarenques que vulguin col·laborar solidàriament ho podran fer als supermercats Aldi, Casa Maller, Bonària i Condis, una iniciativa que aquí a Castellà està recolzada pels alumnes de l'escola El Casal, el FADAC Castellà i dels instituts Puig de la Creu i Sant Esteve, que ajudaran durant el cap de setmana a la logística de la recollida. Això és el que ens explica el Ramon Falcó, un dels voluntaris.
Moltíssima gent jove que abans no tenia necessitat de buscar aliments, doncs ara, com que es troben amb el que es troben, que no hi ha feina o que són feines molt poca qualitat i molt mal pagades, doncs per subsistir amb la família tenen necessitat de venir a buscar aliments.
A l'edició de l'any passat, el Gran Recapte de Castellà, es van recollir fins a 6 tones de menjar a través de les diferents parades i que van servir per repartir-les posteriorment a 237 famílies del municipi en situació de precarietat. Aquest any s'espera poder superar aquests 6.000 quilos del 2024 i apropar-se a les xifres com la del 2022 amb 10.000 quilos o els 15.200 recollits al 2016.
Gràcies, Albert. Bona jornada.
Gràcies. Bona tarda.
I un equip d'investigació biomèdica de Barcelona ha descobert per què la immunoteràpia no funciona en la majoria del càncer colorectal. El motiu és una que fa que aquests tumors bloquegin l'acció de les defenses. L'estudi l'han fet conjuntament l'Institut de Recerca Biomèdica i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica i el publica la revista Nature Genetics i s'ha fet també models genètics de laboratori. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella, el teu punt de trobada amb les havaneres.
Torna-la a tocar, Sam. La música que et fa viatjar en el temps. Celebrem 30 anys d'emocions i records amb el programa de música nostàlgica conduït per Jordi Piqué. Les cançons de tota una vida, els clàssics que no passen mai de moda i la banda sonora dels teus millors moments. Escolta la ràdio L'Escala cada dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia. Torna-la a tocar a Sam, perquè hi ha cançons que no s'han d'oblidar mai.
Coplejant.
Som a tot el país.
Coplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
Coplejant, amb Caral Pedemonte.
A Ràdio L'Escala, cada diumenge a les 10 del matí.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Avui, un calaix de sastre, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 6 minuts, 6, 7, 8, 9, 10 segons, va passant el temps. I comencem. Comencem aquest Ui Avui, d'avui divendres, per fi és divendres, ja dia 7 d'aquest mes de novembre. Completant ja aquesta setmana que podem dir també completa d'aquest mes de novembre, però amb dificultats. Ahir doncs va ser un dia molt complicat, degut a les pluges, aquí va afectar a la nostra tecnologia, i avui encara doncs en patim conseqüències, perquè ahir doncs no ens anava a l'internet, van haver de fer-ho com van poder, i aquest dematí fins no fa poc que també hem pogut restablir aquest sistema. És per això, com que normalment els guions, per part meva, part de quasi tots, els preparem doncs, una hora abans que comenci el programa, fem l'escaleta amb tot el que ha de constar el programa, i és clar, tota la informació que tens, tot el que treus, ho treus això d'aquesta eina que es diu internet, i sense ella doncs, no pot fer ben bé res. Jo avui a través del mòbil he pogut anar a fer un guió a mà, però hi ha algunes coses que no he pogut acabar abans que comencés el programa. Per això avui ja els hi avanço que hi haurà variacions. No seguirem l'ordre habitual, sinó que hi haurà unes petites variacions perquè així doncs, poder-hi fer-hi entrar tot el que tocaria. Doncs vinga, el que sí farem, doncs tindrem la programació habitual. De moment ara ja estem normalitzats, esperem i toquem la fusta que tinc aquí, laminada, perquè no hi hagi cap més incidència i la programació doncs, pugui continuar tal i com tocaria. Després, comencem doncs, per l'Ui Avui, després tindrem la Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera, la Lali Giné, que ens portarà l'informatiu, i el Son Amics d'avui amb l'Ivan Garcia, l'edició de divendres, per saber doncs, com es presenta la jornada del cap de setmana dels diferents esports escalencs. I aquí, avui tindrem de cine, i ja els dic que el tindrem avançat. No el tindrem com tocaria, sinó que el tindrem un xic més avançat. De fet, podríem dir que començarem per als apunts del dia, després posarem la cançó, ja de seguida irem al cinema, i la part d'efemèrides la tindrem més al final. Molt bé, doncs vinga, si els sembla bé i esperem que tot vagi com ha d'anar, anem a començar amb els apunts del dia. Bé, i un dels efectes secundaris també avui dels apunts del dia doncs és a l'estació meteorològica de referència, la web, no l'estació meteorològica, no, la web de referència on anem buscant les diverses estacions que tenim en el territori escalenc, en els diversos barris escalencs, no funciona. No funciona, entres a aquesta pàgina i no hi surt res. Suposo que hem tingut també algun problema, esperem que no sigui d'aquí del nostre internet, però de moment no funciona. El que sí, irem doncs, és a l'estació meteorològica per començar a parlar del temps que hem trobat del Club Nàutic a l'Escala, que ens marca ara una temperatura en aquest moment de 14 graus amb 1, l'humitat del 87% i no tenim, almenys així és a primera vista, no ens surt la mínima enregistrada, almenys el que tinguen aquí, a veure si entran en una altra... No. Avui, 19 graus... Bueno, almenys, no, deixem-ho aquí, perquè aquí hi ha molt de números, molt de gràfics, i, esclar, si no la tens per mà, podies dir alguna cosa que no és. De moment, aquesta estació ens marca aquesta temperatura, aquests 14 graus amb bus, estem aquella ara franja dels 10 als 15 de temps, alguna vegada es pujarà dels 15 als 20, però ja la cosa em penso que a partir d'ara, en quant a temperatures irà a la baixa, tot això ho veurem seguint-ho. El que sí que tenim i el que sí que hem de parlar, doncs, és de la previsió. Com tindrem aquest cap de setmana meteorològicament parlant. El titular ens diu, primera meitat del cap de setmana més canviant amb un nou front aquesta matinada. Tot seguit, tramuntana, que augmentarà fins diumenge al matí. Vinga, comencem per dies. Tenim 3 dies per parlar de previsió, el que queda d'avui, demà i demà passat diumenge. Avui divendres les temperatures es mouran entre 16 i 18 graus, les mínimes entre 11 i 13. Hem començat amb un cel anul·lat de matinada i a primera hora del matí. Encara hi ha hagut algun ruixat a primera hora. A mig matí s'ha d'anar aclarint i no serà fins a la tarda quan torni a tensar nuvolades de ponent a llevant. Al vespre i nit quedarà el cel cobert, ambient fresc tot el dia. El vent mestral molt fluix de matinada, és amb el que ens hem despertat, amb vent molt variable al matí. Ara, a migdia i tarda, bufarà garbí molt fluix. Això en quant avui. Passem ja demà dissabte. Entre 14 i 16 les temperatures màximes i entre 9 i 11 les mínimes, amb un cel ennuvolat de matinada i fins a mig matí, amb ruixats que poden descarregar fins a primera hora del matí. A partir de migdia s'anirà aclarint i la tarda i vespre tindrem un cel molt més serè, ambient més fred tot el dia. En quant al vent, mestral fluix de matinada amb entrada de tramuntana de força 4-6 a mig matí. La tramuntana es reforçarà fins a força 5-7 des de migdia fins a la nit, en ratxes que poden passar els 60 km. Que serà una tramuntana sèrie. I com acabarem la setmana, el diumenge, entre 16 i 18 les màximes i 10 i 12 les mínimes, amb un cel serè tot el dia, amb una diada molt clara i neta, humitat més baixa, bona visibilitat i fresca a primera i última hora del dia. En quant al vent, tramuntana moderada de matinada de força 4-6, al matí anirà mancant cap a tramuntaneta i ja a mitja tarda desapareixerà. Sempre un dia tranquil·let. La temperatura de l'aigua del mar, que continua amb aquests 18 graus amb 7. Vinga. Ai, aquest gall. Vinga, doncs això és el que ens aporta la previsió, molt més detallada ens l'explicarà dins l'informatiu de la una en Sergi Corral i també la poden seguir a la nostra pàgina web radiolescala.cat. Anem avançant? Vinga, doncs després del temps anem a saber doncs, a qui hem de felicitar avui, perquè és el seu sant, que el seu aniversari, recordar qui ens va deixar. Anem seguint això. Primer, dilluns l'API, dimarts el Mussol, dimecres empreses, dijous el mar. I aquí tenim un escrit que ens diu el llenguatge és el bé més preciós i el més perillós que ha estat donat als humans. Això va dir Friedrich Hölderlin. Friedrich Hölderlin. Vinga, serveix com a frase, tot i que tenia preparat una altra que m'agrada, potser més que... També està bé aquesta, però que... La que tenim per avui, doncs, dintre les cosetes, també està bé. Anem avui en divendres. Felicitem els Ernest, els Àlvars i Carina, Santa Carina. Per demà dissabte és la Fira de Súria, Martorell i Salàs de Pallars. I Sant Severí i Santa Victòria. Diumenge, la Festa del Crist de Balaguer, també una d'aquestes festes molt tradicionals, i Sant Teodor i Santa Almudena. Ah, mira, aquí també, aquí sota també tinc com una frase que diu: a l'abella no li importa l'ascendència de la mel. Per ella, un trèvol és aristocràcia. Això va dir Emily, l'escriptora Emily Dickinson. Doncs vinga, felicitats a totes i a tots que celebren el seu sant, com també felicitem a tots i a totes que celebren el seu aniversari, desitjant, això sí, que passin un molt bon dia. I recordin, com sempre els he dit, el dia, no, passar un bon dia no va lligat si fa bon temps o mal temps. I si fa, i tenir un mal dia tampoc va lligat si fa bon temps o mal temps. Continuem i anem ja als aniversaris. Primer, felicitat a tots els... Ah, no, ja els hem felicitat a l'excusa, que sí, doncs vinga. Anem a saber doncs qui també fa anys. Avui la actriu i còmica Victòria Martín, presentadora de televisió també, que fa 36 anys, i el DJ, un dels més prestigiosos del món dels pinxadiscos, com en deien abans, que és David Guetta, que fa 58 anys. Els DJs dels que, bueno, de fa un temps ençà, aquesta figura dels que es dedicava en un principi, amb uns molts anys enrere, a posar disc a les discoteques, perquè era impensable doncs que es fes ball en una festa major amb una persona que posés disc, o amb qualsevol altra sessió que tenim ara, inclús a l'estiu, aquí a l'Escala, cada dijous a la plaça de l'Univers i altres llocs, no? I avui dia, doncs, repassant les festes majors, com feia a l'aigüera d'estiu, sobretot un dia com avui, de la setmana, el divendres, sempre mirant les festes majors, a part de que no deien la programació, però sempre m'agradava mirar què hi havia en aquella festa major, i moltes, la gran majoria, puc dir aquí, la gran majoria, la figura del DJ, sobretot, hi era. Hi havia actuacions i després DJ. Inclús jo, per Sant Joan, estava de vacances a la Cerdanya, em vaig trobar un poble, doncs, que era festa major, i el mateix conjunt que feia ball, el mateix conjunt que feia ball, després continuava fent sessió de DJ, vol dir que la cosa s'allargava, i ara és més o menys és aquest el model de festes majors. Vinc, tot això per parlar de David Guetta, que 58 anys. Però recordem la figura que avui ens va deixar, com és la Francina Boris, una històrica locutora de ràdio, i també doncs, històrica també del món del sardanisme, la Francina Boris, que és el que va fer els últims anys, que va estar davant d'un micro, i també tota una història dels inicis de ràdio aquí a casa nostra. Doncs Francina Boris, que va néixer a Girona un 29 de gener de 1915, ens deixava un 7 de novembre de 2013, a l'edat de 98 anys. Vinga, i ara obrim la persiana, perquè anem a saber com està la premsa gironina. I comencem per el diari de Girona, que el titular assenyala: plantegen connectar el Ter amb el nord de la Costa Brava. Els col·legis d'enginyers i economistes proposen un corredor amb una xarxa d'aigua connectada de l'Ebre a la Muga. Alerten que les noves dessalinitzadores van amb retard. I la fotografia de portada, doncs aquí hi veiem una zona doncs, totalment inundada per aquest temporal express. Les pluges deixen més de 40 litres en poques hores en diversos municipis de la comarca gironina. Doncs aquí és que quasi no distingeixo del lloc un test. D'aquí l'Escala no és, almenys, la foto, això sí, si no és un altre lloc de la costa. Anem continuant amb el que és el Punt Avui, que destaca en portada aquesta notícia que diu en portada digital, en marxa el gran recapte 2025 per ajudar 230.000 persones en situació de pobresa. L'edició d'enguany s'ha avançat en el calendari. L'objectiu és superar més de 15.000 tones d'aliments recollits a l'any 2024. Aquí dos, hi ha un altre sistema en quant a la distribució d'aliments, i per això dos, ja fa anys que no se celebra el que és el gran recapte. Però hi ha altres poblacions que sí. Doncs vinga, continuem, anem avançant i anem a l'esportiu. L'esportiu això gironina, aquí veiem dos jugadors gironins cacots, després de aquella situació que tens com a marca en un gol, diu al límit. Com ja va fer amb el València, el Girona buscarà contra l'Alavés el triomf just abans d'afrontar una nova aturada de seleccions. De l'1-9 posterior a la primera victòria contra els valencians, manté per als de mitja l'exigència de guanyar tant sí com no. Demà el Girona, que juga davant l'Alavés a les 2 de la tarda, que ja comença a ser un horari habitual, i que, amb la urgència, ja en majúscula i de color vermell, de guanyar el partit per intentar no casar-se despenjat a l'última posició, com és la que ocupa el Girona a la classificació. I anem ja a les edicions digitals, començant per el Gerió, que ens diu detingut a Girona un membre d'una de les organitzacions criminals més violentes d'Amèrica Llatina. La Policia Nacional desarticula en 13 detencions més la cèl·lula de Tren de Aragua, aquesta organització criminal i també de narcotraficants veneçolana, dels que es varen detenir la gran majoria de persones a Barcelona i també aquí a Girona. Això és el que destaca el Gerió Digital, amb fotografia de policies amb aquests detinguts. Pel que fa al Girona Notícies, la seva notícia que destaca en portada diu que el PSC Girona pel canvi denuncia la desactualització de dades municipals i un greu error en la gestió del padró. Els socialistes alerten que l'Ajuntament de Girona manté registres del 2022 i que fins i tot s'envia correspondència oficial a persones difuntes. Un xic greu, eh? Comença això, el que els passa a l'Ajuntament de Girona amb la gestió del padró. Molt bé, doncs vinga, aquesta notícia, baixem la persiana i abans d'anar a la cançó del dia, doncs anem a les cosetes, avui en frase. Aquesta frase la va dir René Descartes i diu el següent: donaria tot el que sé per la meitat del que ignoro. Donaria tot el que sé per la meitat del que ignoro. Està molt bé, també, aquesta frase, com els deia, com llegíem la que ens portava a l'almanac del Cordí. Vinga, i anem a obrir l'ampolla d'avui. I la cançó del dia que ens la porta aquest protagonista musical, David Guetta, dels que també ha fet treballs discogràfics col·laborant amb altres cantants, com aquest tema que escoltarem avui de David Guetta amb Bebe Rexha, que porta per títol I'm Good, i que sona així.
I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling. matí, el programa el hi ha avui, amb en Joan Brugués.
I com els he dit al començament, avancem al cinema per tot allò que els explicava que ens havia passat. Després farem la secció d'efemèrides. Doncs molt bé, escoltarem el que ens proposa Vítola Alessandre a la seva secció de cinema a la xarxa, i després ens arribarà seguidament la cartellera per presentar-nos tres estrenes que podem anar a veure si tenim la intenció d'anar al cine aquest cap de setmana. Ens anem, doncs, al que ens explicarà Víctor Balaguer avui a El cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
Podríem dir la catedral de la burgesia i el lloc de Barcelona on feia més goig.
Había días que estaban dedicadas las funciones para las queridas, había días que estaban dedicadas las funciones para las esposas.
Barcelona, a finals del segle XIX, va ser coneguda com la ciutat de les bombes.
Barcelona havia una història de molt anarquisme, brutal.
La festa que hi havia més extraordinària era presenciar una execució.
I el meu rebesavi va portar la família a veure l'execució.
Cuando acababa las ejecuciones, muchos padres les pegaban un castañazo en la cabeza de los hijos para decirles, aprender.
Era un atemptat dintre de la lògica històrica del moment.
No sé com va poder entrar en dues bombes Orsini, que feien un bulto tremendo.
Hi va haver ferits, inclús el cinquè pis.
Els 20 morts que va haver-hi van ser molt poques hores.
Pidió otras bombas para echarlas sobre la comitiva.
No era un home equilibrant, ni era un filòsof, ni era un home ordenat i meticulós.
Era realmente un estajanovista.
És la bomba definitiva, la més important, la més important de la història de Barcelona.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquestes veus que ara sentíem eren les d'alguns dels personatges que apareixen a la pel·lícula documental La bomba del Liceu, de Carles Balaguer, l'última que va dirigir, ja que el 30 de juliol passat va morir a l'edat de 76 anys. És per aquest motiu que avui li dedicarem aquest cinema a la xarxa. El film La bomba del Liceu parla de l'atemptat que es va produir el 7 de novembre de 1893, quan s'hi representava Guillaume Tell, de Rossini. L'autor de l'atemptat era l'anarquista Santiago Salvador, que va matar 20 persones. En podia haver mort moltes més perquè va llançar dues bombes, però per sort només en va explotar una. En el documental de Carles Balaguer, rodat el 2010, hi apareixen 17 personatges, entre ells Lluís Permanyer, cronista de la ciutat de Barcelona, mort recentment, a l'edat de 86 anys, Roger Alier, historiador i crític musical, Francisco González Ledesma, advocat i escriptor, i Jaume Tribó, apuntador del Liceu. Des d'aleshores, Carles Balaguer ja no va rodar cap més pel·lícula, però va ser un home de cinema molt inquiet que va fer moltes altres coses, a més de dirigir. Va ser productor, guionista, historiador, crític cinematogràfic. A la revista Dirigido Por va publicar estudis magnífics sobre Elia Kazan, Costa Gavras, François Truffaut, Martin Scorsese, Paul Newman o Richard Brooks. L'any 1996 va posar els seus estalvis al servei de la il·lusió d'obrir unes sales cinematogràfiques que projectessin cinema d'entitat i d'autor en versió original, no pas cinema de consum, i va crear Els Melies al carrer Villarroel de Barcelona. Balaguer, però, no era tan sols el propietari dels cinemes, també era l'ànima del local. Era el programador i tot sovint era també qui trencava les entrades i qui obria i tancava les sales. El 2011, els Melies van patir un incendi que els va obligar a tancar durant mig any i després van tornar 9 anys més fins que la Covid els va condemnar a mort. Un terreny que Carles Balaguer va conrear sovint com a director va ser el del documental. Un altre film seu en línia va ser Arropiero, el vagabund de la mort, una reconstrucció de la figura de Manuel Delgado Villegas, conegut com l'Arropiero. Li deien així perquè el seu pare es dedicava a l'arrop, que és un xarop molt dolç. De fet, l'ofici en català no és arropiero, sinó arroper. Però la gent li deia l'arropiero. Manuel Delgado Villegas era un assassí en sèrie que matava pel simple plaer de matar. Concretament, ell va confessar 49 crims, per bé que la policia n'hi atribuïa només 22. Li van diagnosticar una malaltia mental, el van internar en un centre psiquiàtric i finalment va morir el 1998 a l'Hospital de Can Rutí quan tenia 55 anys. Aquí és el mateix Carles Balaguer qui ens en parla.
Sí, jo penso que la història de Manuel Delgado Villegas el Arropiero és una història molt important de part de la criminologia espanyola. I la criminologia també moltes vegades explica els trets diferencials del país. És un personatge que mata 47 persones, se li justifica, ens en poden demostrar 7, mata Espanya, França i Itàlia. És un personatge autòcton català, perquè hi viu, mata i mora viu a Mataró i mora a Santa Coloma de Gramenet, el psiquiàtric. Dic algunes vegades, vull dir que nosaltres també els catalans tenim els nostres assassins en sèrie i aquest el tenim una mica adoptat. Però penso que particularment és fascinant la seva història perquè dona un reflex d'una època, d'un país i d'una situació. La manera en què s'ha de sol el cas, la manera en què hi ha aquesta espècie d'acord tàcit però no oficial de la judicatura, la magistratura i la policia perquè què en fem d'aquest? Com un personatge de les seves característiques supera tots els esquemes de l'època. Moltes vegades ha estat aquests personatges com si fossin friquis i tal, etc. No, aquest és un personatge complex que supera, dic, tot el que la societat d'aquell moment pogués pensar i quina solució donar-li és el que em va fascinar a fer la pel·lícula. Hi ha una cosa que ha de quedar clara en la pel·lícula, que l'espectador ha de tenir idea de qui era aquest personatge de jove i qui era. No tan jove, perquè ell mor en 50 i escaig d'anys, però sí que es produeix un corte, un tall a la pel·lícula. Hi ha 20 i tants anys que ell mata i va per aquest món i 20 i tants anys més que està internat. De quina forma aquesta part final de la seva vida comporta una mica un refugi per part d'ell del personatge. Ell s'inventa que diu, no, jo he estat casat amb una sueca, he tingut 7 fills, 11, no sé què. No, i de quina forma el psiquiàtric intenta tampoc no fer-li veure que ell és perillós, etc etc. De quina forma s'ha amansat la ferocitat de la fera i de quina forma pues, hem de buscar una solució. I això és el que fascinava més. No era una denúncia, no era explicar només un cas d'una psicologia criminal que existeix, sinó també que a part d'aquesta patologia existeix una societat que també és tan culpable.
La veu de Carles Balaguer parlant-nos sobre la pel·lícula Arropiero, el vagabund de la mort. Aquesta entrevista li va fer Quim Crusellas per al programa televisiu d'una productora usonenca, un programa que es deia El Cinematògraf. Va estar 12 anys en antena i l'any 2008 va rebre el Premi Zapping al millor programa. Carles Balaguer debuta fent el que fa la majoria de directors, és a dir, curtmetratges. Però quan té 32 anys, roda el seu primer llarg, el film Viva la Pepa, que és una comèdia sobre una empresa catalana de preservatius que intenta obrir-se mercat a la Xina. Després roda Denver, un film d'intriga. Adela, una crònica negra ambientada als carrers de Barcelona amb el tema de la transsexualitat de fons. I, a continuació, dos films que funcionen força bé. L'amor és estrany, un drama en què l'actriu catalana Eulàlia Ramon fa un dels seus primers papers protagonistes, pel qual, per cert, va guanyar el Premi d'Interpretació de la Generalitat de Catalunya, i Les aparences enganyen, amb Marta Angelat, Amparo Soler Leal, Carles Balat, Jordi Dauder, Nadala Batista i Miquel Calçada. L'any 2002, Carles Balaguer torna al terreny del documental i roda La Casita Blanca, la ciutat oculta, sobre el famós mobler barceloní del carrer Bolívar a tocar de l'avinguda de Vallcarca. Un edifici, per cert, que va ser enderrocat el 2011, 99 anys després de la seva obertura el 1912. El film de Carles Balaguer, que és un documental dramatitzat, recull les aportacions del periodista Julià Peiró, dels historiadors Rafael Abella i Paco Villar i de l'escriptor Josep Maria Carandell. Aquí, per aquest ordre mateix, els sentirem a tots quatre.
Jo diria que el mobler és una institució, i per a l'institució, barcelonina. Desconec que la resta de l'Estat n'hi hagi, possiblement a França, perquè la paraula és francesa, potser a la resta de l'Estat espanyol desconec que n'hi hagi cap. Molt barcelonina, molt burgesa, i d'una època com la postguerra, amb una moral molt especial i, evidentment, benestant, perquè el mobler s'hi va amb cotxe, normalment, per tant, als anys 40 això ja era important, i tens de portar-te la senyora, cosa que a l'època també implicava realment ser una persona de diners.
Així que podia irse con quien quisiera, y lo mismo que se iba una decente, se iba con su amigo, o una casada se escapaba con su amante, ¿verdad? Y iban a parar todas a los meblés, ¿comprende? Pero claro, había mucho vicio, como se decía, por decirlo con la forma como se decía entonces. Había mucho vicio y naturalmente había que dar cabida a ese vicio.
Al lado de los burdeles generalmente, o de los bares de prostitutas, o de los muebles, solían haber unas casas de gomas o clínicas venerias.
Una de les coses interessants d'aquell moment eren les botigues de preservatius, i en concret jo en vaig conèixer una, que vaig conèixer bé el propietari, que era el doctor Oleado, que havia treballat a l'Hospital de Sant Pau, i aquest home tenia la botiga i era molt divertit, com ell mateix explicava quina mena de clientela hi anava. Hi anava, per exemple, l'Ava Gardner, i va ser allà. Després el Dalí, que aquest no és estrany que li anés a un lloc com aquests. Però ni el que més gràcia em va fer va ser la Romy Schneider. I veure aquella dona tan espiritual i tan encantadora i tan romàntica divertint-se mentre comprava un condó, doncs era una cosa que tenia el seu interès i era divertit.
Les intervencions de Julià Peiró, Rafael Abella, Paco Villar i Josep Maria Carandell al film La Casita Blanca, la ciutat oculta de Carles Balaguer. En aquest film, Roger Casamajor interpreta el paper de l'anarquista Josep Lluís Fasaries, que el règim franquista va assassinar l'any 1957 per alli una trampa als carrers de Barcelona, concretament a Nou Barris. Altres pel·lícules de Carles Balaguer són Mal d'amors, amb Ángela Molina, Juanjo Puigcorbé, Ariadna Gil i Montse Guallar, Asunto interno, amb Àlex Casanova, Sílvia Munt i Emilio Gutiérrez Cava, i el documental De Madrid a la Luna, sobre el franquisme als anys 60, amb els periodistes Àngel Casas i Antoni Batista, i imatges d'arxiu de Franco, Carmen Polo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Josep Maria Escrivà de Balaguer, Ava Gardner i Charlton Heston. Després ja només va fer La Ropiero, El vagabund de la mort, i La bomba de Liceu, que ja hem esmentat. Però, com he dit abans, Carles Balaguer era un home molt inquiet, molt actiu, i entre els anys 89 i 96 va ser el president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, i el 2004 president de l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya. L'entitat, a més, el va nomenar president d'honor. Li encantava el cinema policíac, Barcelona, per cert, era un centre productor d'aquesta mena de pel·lícules dels anys 50, i el 2004 va publicar el llibre Les millors pel·lícules de cinema negre. En relació als curtmetratges que va fer, com a amant del cinema que era, va abordar temes molt cinematogràfics. L'any 1978 va fer un curt de títol molt llarg, Tragèdia quotidiana d'un acomodador de cinema que un dia va descobrir la cinefília. El 1980 recorda Jean Seberg, l'actriu de Bon dia tristesa, d'Otto Preminger, i del final de l'escapada de Godard, que l'any anterior s'havia suïcidat i que és estimada per tots els cinèfils. I també el 1980 Balaguer roda el curt Lliçó accelerada de cinema amb un metratge de només 6 minuts. Com he dit al començament, Carles Balaguer va morir el 30 de juliol passat, a l'edat de 76 anys, després d'haver patit un vessament cerebral. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Aro Serén a les vies de so, escoltarem una cançó composta pel vilanoví Mica Luna, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula més famosa de Carles Balaguer, La casita blanca, La ciutat oculta. Fins la setmana vinent, amics.
Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena la darrera pel·lícula del director Yorgos Lanthimos, Bugonia. També arriba un film de David Trueba amb David Verdaguer i Amaya Salamanca, Siempre es invierno. I pels aficionats a la franquícia s'estrena Predator, Badlands.
Todo cuanto hemos perdido, todo lo que nos han hecho, vamos a corregirlo ahora.
Bugonia és el darrer producte del binomi Yorgos Lanthimos-Emma Stone. Dos joves conspiranoics segresten a la poderosa presidenta d'una gran companyia, convençuts que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta.
No soy alienígena.
Estás mintiendo.
¿Qué diferencia hay? Sabes que esto es de locos. Sabes que está mal.
Where is Marta?
Silence.
Oh.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
David Trueba dirigeix Siempre es invierno, adaptació d'una novel·la pròpia, Blitz. El protagonista és en Miguel, David Verdaguer, que viatja a Bèlgica amb la seva nòvia Marta, Amaya Salamanca, per participar en un congrés d'arquitectura. Allà la seva relació s'acaba i ell decideix quedar-se uns dies al país per tractar de recomposar el seu futur. Llavors, coneix l'Olga, una dona que treballa com a voluntària al congrés.
Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Donde todo intenta matarte.
Una de les franquícies més populars de la ciència-ficció és la de Predator, la del caçador extraterrestre que en la seva primera pel·lícula es va enfrontar amb un soldat interpretat per Arnold Schwarzenegger. A Predator Badlands, una jove criatura marginada del seu clan es troba amb un aliat improbable en el seu viatge a la recerca de l'adversari definitiu.
Did get you like it.
I continuem amb el cinema per anar fins al nostre al cinema de proximitat, com és el cinema Montgrí. Dues pel·lícules per aquest cap de setmana. Una dels que segurament l'han vist més en sèrie, la gent l'ha seguit més en sèrio, o capaç d'anar a veure la pel·lícula, però bé, els que són fans segurament ho han vist tot. Estem parlant de Downton Abbey, el gran final. El retorn a la pantalla del gran fenomen mundial es mostra els Crackley i el personal de la casa endinsant-se als anys 30. Es veuen al centre d'un escàndol públic i la família afronta dificultats econòmiques. Tots els integrants de la casa hauran de bregar amb l'amenaça de la deshonra social. Aquesta pel·lícula que es podrà veure avui divendres a 2:15 del vespre en versió original subtitulada al castellà, dissabte a les 7 de la tarda, diumenge també a la mateixa hora i dilluns a l'hora habitual a 2:15 del vespre. Doncs aquesta és la pel·lícula d'aquest cap de setmana al cinema Montgrí, aquest Downton Abbey. I per els més petits, aquesta pel·lícula d'animació que porta per títol Shinsan Man, l'arc de Redze. D'Angel, caçador de dimonis que porta dins seu el poder de la motoserra, coneix a Redze, una misteriosa noia que desperta amb ell sentiments desconeguts, però darrere del seu somriure s'amaga el secret mortal que posarà a prova el seu cor i la seva humanitat. Aquesta pel·lícula d'animació que es podrà veure demà dissabte a 2:15 del vespre i diumenge també a la mateixa hora, 2:15 del vespre. Doncs amb el cinema de proximitat, amb el cinema Montgrí, acabem aquest espai dedicat al cinema, més ben dit, aquesta secció dedicada al cinema, i ara anem al que tocaria haver fet ja fa una bona estona, com són les efemèrides. Anem, doncs, a saber què passava ara fa 5 anys, què passava ara fa 10 anys, i també en el món mundial, i quin dia celebrem avui. Comencem per què passava ara fa 5 anys. I la notícia que ens parlava de la situació actual, però un xic agreujat, sobretot a l'Hospital de Figueres, els que... ens deia la notícia que l'Hospital de Figueres no permet des d'avui l'entrada de familiars per evitar la circulació de persones a l'interior del centre davant l'alta transmissió comunitària. El dia d'avui, el centre té 63 pacients ingressats en Covid-19. A l'escala hi ha un grup confinat a l'Institut del Pedró. Així eren les dades ara fa un any en quant a la pandèmia. Anem a escoltar com en parlava l'informatiu d'aquesta notícia.
Familiars a pacients ingressats a l'Hospital de Figueres, tinguin o no la Covid-19, són suspeses des d'aquest matí. La mesura és temporal i tan bon punt la xifra d'ingressats per coronavirus al centre i el nivell de transmissió comunitària redueixin, es recuperaran. L'objectiu no és altre que evitar la circulació de persones per l'interior de les plantes d'hospitalització. De tota manera, com ja es va fer en la primera onada de la pandèmia, es faran excepcions i es permetran visites a planta materno-infantil en el cas en què l'equip mèdic ho indiqui i en aquelles situacions de final de vida. Personal de l'hospital es posarà en contacte amb les famílies dels ingressats que no tenen coronavirus per explicar-los com rebran la informació mèdica diària ara que no tenen possibilitat de visitar-los i parlar directament amb l'equip assistencial. Pel que fa a les persones ingressades de més edat que tenen dificultats per contactar amb la família a través del telèfon mòbil, els professionals de la planta els facilitaran un sistema de videotrucada mitjançant unes tauletes.
La situació de l'Hospital de Figueres avui és una situació controlada però complicada al mateix temps. L'índex de transmissió comunitària és molt alt, s'està oscil·lant, diguem-ne, ha baixat la transmissió, però la incidència encara és molt alta, i per tant això ens obliga a prendre mesures. En aquests moments l'hospital està amb un 90% d'ocupació, un 40% són els malalts Covid, i per tant, igual que han fet d'altres centres, que ha fet Vall d'Hebron, ha fet Palma, els altres hospitals, tota precaució és poca.
Doncs així ho explicava el gerent de l'Hospital de Figueres de la situació que es vivia ara fa 5 anys aquí, doncs que no es podia anar a veure els familiars que estaven ingressats, salvo, entre cometes, el salvo acabat amb u, determinades excepcions, com bé explicava la notícia. Però anem ara a saber què passava ara 10 anys. I la notícia, una de les notícies ens parlava que d'aquí a un mes just, el dissabte 5 de desembre, en el Pont de la Puríssima, els comerços de l'Escala organitzen la primera Shopping Night. Fins a les 12 de la nit es podrà comprar a més de 100 establiments i s'oferiran descomptes especials només vigents durant aquestes hores nocturnes. Un Shopping Night, sí, que es va, crec que només se van fer dues edicions i després ja no se'n va parlar més. Anem a escoltar com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
El dia 5 de desembre, de les 8 del vespre a les 12 de la nit, els comerciants de l'Escala organitzen la primera Shopping Night, és a dir, la primera nit per comprar. Ja hi ha apuntat 120 establiments locals, que obriran les portes aquest dissabte de desembre a la nit, i els que estan ubicats fora del nucli antic s'instal·laran en parades, tot plegat acompanyat amb actuacions musicals.
La nit del shopping està pensada perquè tots els establiments dels comerços del poble obrin des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit. Tot això ambientat en diferents... hi haurà grups musicals, bueno, hi haurà diferent ambientació perquè la gent, doncs, ja que surt al vespre, s'ho passi bé. I ja que fa molt fred, pugui menjar i pugui beure i tingui ganes de comprar i de passejar i de veure els diferents establiments oberts. Tot i això, també hi haurà establiments de fora del poble, bueno, de fora de Riells, del Poble Sec, que vindran a fer parada, com que ells tenen els establiments molt lluny, vindran a fer parada al poble. Vull dir que hi serem quasi bé tots. Per ara ja en tenim uns 120...
I per incentivar que la gent surti a la nit a comprar, tots els establiments oferiran descomptes o ofertes especials.
Tots els establiments tindran algun tipus d'oferta, tant siguin tant per cent com en regals, com en... Clar, si no, no et surt a compte sortir a la nit a comprar.
Així estava la situació, aquest Shopping Night, que bé, que es va aprovar, però no va acabar de quallar, tot i que hi ha altres poblacions que sí, que encara continuen amb aquest Shopping Night. Jo recordo, doncs, un any per Sant Joan està a la ciutat de Sant Sebastià i allà és el dia que se celebra el Shopping Night amb actuacions en diversos carrers. Bueno, és una gran festa, allà no hi ha la celebració de la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan, era el dia 23, al vespre, doncs, que allà doncs, no es fan les fogueres ni es fa el que fa aquí, però sí que el nucli antic es celebrava el Shopping Night. Molt bé, doncs això passava ara fa 10 anys, i en el món mundial què passava? Doncs tal dia com avui, de l'any 1991, una gran figura de la NBA, com és Magic Johnson, anunciava la seva retirada d'aquesta competició de la NBA per ser portador del virus VIH, tot i que sí, després va tornar i inclús va jugar la competició als Jocs Olímpics, on els Estats Units van aconseguir la medalla d'or. Doncs en aquell grup que bé, hi havia les grans llegendes del moment de la NBA, i entre ells Magic Johnson, el Dream Team, d'aquí se les va anomenar el Dream Team, i després d'aquesta paraula Dream Team va passar en l'equip del Barça, però l'original Dream Team venia dels jugadors de la NBA que varen participar als Jocs Olímpics, com es va permetre doncs, que hi haguessin que poguessin jugar-hi professionals. Molt bé, i quin dia celebrem avui? Doncs avui és el Dia Mundial del Torró, per fomentar el consum d'aquest dolç mediterrani i que es comença a elaborar a l'octubre, un cop s'han recollit ingredients, i que bé, cada vegada arriben més aviat als supermercats, perquè, de fet, aquest passat mes d'octubre ja hi havia supermercats doncs, que ja oferien torrons, que ja tenien torrons i altres dolços clàssics de Nadal. I ara, avui dia, doncs, ja no hi ha supermercat que visitem que no hi hagi ja el seu lloc destinat a això, a aquests dolços típics de Nadal. Molt bé. 3 minuts per arribar al punt de les 12 i anem doncs, amb música
amb aquest disc que ja fa dies que el tenim aquí, que és el número 47 d'aquests 100 publicats el 2024. Van néixer per això. El seu intèrpret és en Lluc, un dels artistes amb més personalitat i projecció dins el panorama català. Escoltarem aquest tema, que porta per títol Kilimanjaro, i que sona així.
Baby, digue'm, quant temps haurem d'esperar? Veig com els dies s'acaben i molta por fer-me gran. Baby, digue'm, quant temps haurem d'esperar? Veig com els dies s'acaben i tinc molta por fer-me gran. Tu i jo som un número binari. Número binari. Digue-li al teu pare que ara el faré avi. Que ara el faré avi. No sabíem ni cantar. Ara pugem a escenaris, només havíeu de confiar, orgull de tot el barri. I ja està, més del que ells pensaven. No, 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 no. I ja està, ara pugem a escenaris. Com els dies s'acaben i tinc molta por fer-me gran. Baby, digue'm, quant temps haurem d'esperar? Veig com els dies s'acaben i tinc molta por fer-me gran.
Trenques esquemes constantugant, acordes en fent-ho, paraules se'n van. La pujada és dura, estàs ho valdran. Els teus ulls un foc que il·lumina constant.
I amb aquest Kilimanjaro de Van néixer per això de Lluc, és el moment de posar el punt i final al programa d'avui. Us deixarem ara amb el més calent a l'aigüera amb l'Ona Vilà per continuar amb l'anàlisi i l'informatiu i els esports, el Sona Mixta amb Ivan Garcia. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Que passin molt bon cap de setmana i dilluns hi tornem. Adéu-siau.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt.